jo, és molt gran, eh?
I molta llum, de fet, el senyor Garenske...
Sí, perquè jo conec el conserge de la finca, de les dues finques més enllà, i m'ho van ensenyar allà on viuen.
Us ho dic perquè no hi havia dos formigues, era un plat gros, eh? I en el seu cas, en el cas del Xavi, se menjava acompanyat doncs, com una mena de guacamole, eh?
Sí, sí. També t'he de dir que això dels insectes, mira, amb l'Àngels vam estar fa poc a Zàmbia i vam menjar cucs.
A Zàmbia vam estar.
Ara semblarà que... No, però vam menjar uns cucs. Mira, mira, aquí el... ens ensenya l'Àngels, ens està ensenyant un vídeo de quan érem a Zàmbia on ens van donar a tastar uns cucs molt cruixents. L'Àngels aquí ens està ensenyant com se'ls pren. Eren un punt amargs.
Ai, ai, ai.
Ai, 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 ai. Ai, ai, fas mala cara, fas mala cara.
Sí, sí, sí.
Això, eh? La gent és valenta, eh? La meva obsessió és que no fos... No tingués una textura... Gelatinosa.
Sí, com les del Timon i Pumba.
I com eren?
No,
mira, era com si et mengessis la closca de les pipes. Era com menjar closca de pipa. Sí. Era molt torrat i no tenia res a l'interior. Era com...
Era buit, era buit.
Era buit.
El Ferran Adrià, doncs...
Hola, no, no.
Podia, que... no, no sé, hi ha alguna
salsa... Totes tenen gust a fusta. Sí. A fusta.
És com de terra, com de terra.
I el picant que diuen? Sí, perquè té com un puntet
era així. Era marc, era una mica amarg, amargós, i segons el que mastegaves al final, la cosa era sospitosa.
Bueno. Perquè és com un gra de febre.
Jo és que no t'entenc. Com un gra de pebre sí que ho entenc. Com si se't queda entre les dents.
El pa luego.
Jo les vaig provar, en certa manera, enganyada, les formigues, perquè estàvem, sí, hi havia com moltes xocolates diferents i cafès, a Colòmbia és molt típic, i estàvem fent com un tast, i em va venir Saviola amb un plateret i va dir, prova això. I jo pensava que era un tros de xocolata.
Ostres, noia.
I era una formiga, era una formiga. Sí, sí.
De fet, ara t'ensenyaré el vídeo de com sortim menjant-les.
Tenen el cul tan gros, que això no és una oliva, eh? Això menges i això està buit de dins, eh? I això deu fer un fàstic.
Ah.
Ara penjarem la foto que va penjar la Núria a les xarxes socials, sí, perquè la gent ho pugui veure.
De totes formes, ja et dic, perquè et diuen el que és, però si no t'ho diuen, és un bon snack.
No, és veritat, no és veritat. Si no t'ho diuen, arrugues igualment a la nit. Però segur, segur, home, segur.
Home, qui realment, ara que no se malinterpreti, eh?
Sí,
però crunchy. Hi ha una persona que t'estudi que s'ho menja tot. Que cadascú interpreti com vulgui, és el Xus Carrillo. És una mica una...
Però escolta una cosa, tens una fama horrorosa, perquè només he dit, hi ha una persona a l'estudi que s'ho menja tot. Totes les mirades han anat per cap aquí.
Jo no sé, Xus.
Què hi farem?
Però què va, jamón lluic també por las noches?
Porque claro.
Va, per favor. Va.
No, però Xus, és veritat que té tenia i té la fama de menjar-s'ho tot, perquè és molt agraït. És a dir, sí, si algú portava unes maduixes que s'havien florit a la redacció...
Ell no es podia llançar.
No es podia llançar i s'ho menjava. Si tu, per exemple, dines o sopes amb ell i, per exemple, ell s'ha demanat unes llenties i tu tens un bistec amb patates, ell es menjarà les teves patates.
Perquè això t'ho han dit sempre a casa teva, que el menjar s'ha d'acabar. No es pot deixar menjar.
No es pot llençar
així, això, home.
Sempre, sempre, sempre. No pots deixar mai menjar.
Ara ens comenta la Cèlia Arnau que fa uns anys a la parada dels Petrars a la Boqueria podies trobar formigues colones.
Sí,
colones. Crec que amb gust de barbacoa.
No em convenceran.
No.
I crec que aquesta parada de la Boqueria ja no la tenim,
sí, tancar,
ja no la tenim entre nosaltres.
Jo us he d'explicar una pitjor encara, que són de formigues i cucs.
Ara m'imagino la gent a Catalunya berenant, allò que és l'hora de sucar el xurro a la xocolata, pues i estem aquí amb un tema fastigós.
Un dels records que la meva família tenen de quan jo era més petita és una vegada van anar a buscar cargols.
Sí.
Jo era molt petita i em van deixar al costat del cistell.
Mm. Ai,
guardant-los.
Ai.
Encarregada de guardar.
Sí.
Guarda cargols.
Petita, tenia 2 anyets, em van seure al costat del cistell i la meva família anava buscant cargols. I quan van tornar, ma mare em va trobar amb la boca plena.
Però de cargols crus.
Amb la closca també.
Sí, encara no havia donat temps de cuinar-los.
Però com va entrar la cosa? Com dir?
Bueno, perquè jo estava allà asseguda com carmels.
Clar.
Jo, francament...
No he tornat a menjar mai més cargols, també us ho dic, perquè...
Bueno, però això, escolta'm, l'estit tàrtar us ho foteu que és cru.
És com cargol... Robèlix, jo ja vaig caure la marmita i aleshores ja em vaig tenir prou.
A mi em sap greu perquè, per exemple, grans esportistes o entrenadors com Pep Guardiola, Carles Puyol, són amants dels cargols. Jo és una cosa que és impossible que pugui menjar mai.
Ets un mal català.
No, impossible, no sé per què, no puc. Perquè
depèn del dia, i llavors segons de quin cargol has de treure la sorpresa que porta.
Com la sorpresa?
Què dius? Home,
clar.
Ostres, el cul, que és clar, Edgar, és que és el que hi ha, has de fer neteja de la part de darrere.
Jo, perdoneu, perquè és molt català.
Llavors és molt bo, però... I el que us anava a dir dels insectes, que quan hem parlat d'aquest tema a la redacció, tothom et diu que, ara molta broma, molt hi-ha-ha, però que d'aquí un temps estarem menjant insectes. El públic que avui ha portat croissants, el públic d'aquí 2 o 3 anys portarà formigues i cucs. Això és així,
home,
eh?
Jo crec que com més, coses, com més ric sigui la part nutritiva i més coses puguem menjar, menys probabilitats tenim de morir-nos de gana, no? Al final es tracta de ser oberts de ment i d'estómac.
Parlant de formigues, ens acompanya Tranques, de l'Hormiguero, que crec que té alguna cosa a comentar, perquè, clar, aquest és el seu tema.
Hola.
Tranques, bona tarda.
Què tal?
Com estàs, Tranques?
Sí.
Estoy con Barrancas.
Aquí estamos los dos.
Hombre, ¿qué tal? Avui els dos, eh?
Estamos los dos.
Bravo.
¿Qué pasa, Pablo?
Ho hem aconseguit. No, Pablo no, Marc, però bueno, és igual. Digues, digues.
Con razón te veía más alto.
Sí. Aparte de reírte, ¿vienes a decir algo o qué pasa?
Quiero denunciar que Xavi Hernández se ha comido a mi amiga Petancas.
Ya lo encontramos.
Era una hormiga gorda,
sí que es
con
verdad.
Los ojos saltones, sí, que tenía con nosotros.
Era una hormiga culona, que nos están diciendo,
sí,
la gente.
Sí.
Ha,
ha, ha.
Hormigas culonas.
Son hormigas.
Estaba
culonas.
Desaparecida.
Se ha comido Ángels.
Ayer me dijo... Ayer me dijo un amigo...
Cada vez tienes la voz, sí, más honda. ¿Qué está pasando? Te está, estás fumando, pero a manos, ¿eh?
Es que estoy...
Ay, ay,
estoy...
¿Qué ha pasado?
Ya vas a tener que poner Vicks Vaporub.
Estoy hormonado.
S'està hormonant.
Madre mía.
S'està prenent hormones.
Sí, hormonas del crecimiento. Pues ayer me dijo un amigo...
Sí.
Oye... Que he visto a Petancas en Instagram y se está comiendo al entrenador del Barça. Desgraciado, mamón, te odio. Ja, ja, ja. Petancas era muy divertida. Cantaba súper bien. Escucha la canción que le hizo a Chanel, la de Eurovisión.
Bueno, que... A ver, que yo soy muy fan de Eurovisión, entonces quería hacer una versión de Slomo, ¿vale? Entonces me he puesto el vestido, ¿ves? Me lo han hecho a medida, como el tuyo y todo.
Estás guapísimo.
Gracias. Ahora sí, Valdi, dale. Oye, Juanmi. He ido a la nevera a ver si hay fiambre. Solo queda un juez que está caducadi. Me vuelvo loquito, busco un salami. Mi tripa hace rum rum, mi culo brum brum. Me pongo la rima, humo y no me hace nadie. Y noche con puta, señora y señor.
¿Pero qué es eso?
És un despropòsit.
Bueno, Tranques i Barrancas, moltes gràcies.
Gràcies.
Fins una altra. Adéu. Bueno, tenim la pregunta formulada, sí, a les xarxes socials, i al costat de la pregunta també veurem la fotografia de les formigues, que ja veig que de moment els oients els està fent una miqueta de fàstic.
Clar, però fixeu-vos,
és el futur.
Sí senyor, i val la pena. Però fixeu-vos, la pregunta va arran de la infermeria del Barça, perquè ara mateix hi ha 6 jugadors clau lesionats, i ahir, per si no en tinguessin prou, Alejandro Valde va patir molèsties a l'adductor jugant amb Espanya. Per això, barcelonistes... Tenint en compte la situació de lesions del Barça, avui us pregunteu, i vosaltres, què us fa mal?
Hem rebut moltes respostes. Molts dels nostres oients estan amb dolors, eh?
Estem,
per exemple,
fatal, tots, eh?
Atenció a aquest, que és molt estrany.
A veure.
El César Ramos ens diu,
aviam,
que li fa mal la part d'avall del dit menut dretà quan corre per la muntanya.
Ostres.
La part de sota del dit menut dretà quan corre per la muntanya. Diu, soc així de rar.
Que segui el sofà, collons.
No, però escolta, ja està bé, fer una mica d'esport. La Dolors diu, a mi em fa mal tot, acabo de sortir del gimnàs. El Lluís diu, acabarem abans si pregunteu, què no us fa mal? Com era la dita castellana aquella, que dels 50 cap amunt no ens havien de mullar la panxa? I li he preguntat al Gerard, la dita és, de los 40 per arriba no te mojes la barriga.
Sí, sí.
De los 40 per arriba no te mojes la barriga. Doncs diu que li fa mal tot. La Marta Tapioles diu, jo tinc un genoll per canviar i el més fotut és el vertigen. I el Pere González, per exemple, diu que li fan mal les plantes dels peus.
Però per animar-vos us diré una cosa, el dolor és psicològic.
Sí.
Una cosa que la gent que pateix dolor li fa molta gràcia que li diguin.
El dolor no és psicològic.
Clar, clar que no és psicològic.
No és psicològic, home,
Però això és una cosa que es diu també.
Això ho tinc notitzat, eh? La gent
Sí?
que pateix dolor es pot fer una sessió d'hipnosi, ja no, hi ha gent que amb hipnosi es poden operar sense anestèsia.
Bueno, ara parlem dels lesionats a Can Barça, però ja que parlem dels lesionats, ens acompanya el Pedri. Pedri, bona tarda.
Bona tarda.
Harry. ¿Cómo estás, Pedri?
Pues,
¿cómo bueno, te trobes?
Pues un poco ya harto de estar en el choso.
¿A punta a la alta?
Muy a punto ya de estar en alta y bueno, y menos mal que ya vuelvo pronto porque estaba ya más aburrido que un bobango.
¿Con qué?
Un bobango, un calabacín.
Ah, vale.
En el choso, en casa, ¿sí? Estoy harto ya de jugar al LOL, de jugar al League of Legends y me aburro más que cojo todo lo que me ofrecen. Me ofrecieron grabar un vídeo con los de Plátano de Canarias, que me hicieron un test sobre expresiones y vocabulario canario y bueno, por lo menos me entretení un rato y me entullé bastante de todo lo que es el vocabulario canario. Aquí lo tiene.
A ver si me la sé toda.
¿Qué significa embostarse?
Comer mucho hasta que queda súper lleno.
¿Añurgarse o enyugarse?
Que se te queda la comida en la garganta, que no baja, vamos.
El plátano de Canarias está cambado.
Está torcido.
Tener gasusa.
Tener muchísima hambre.
Estar hecho gofio.
Esa es mi idea. Ah, vale, hecho polvo.
Mandarse a mudar.
Irte. Te vas para tu casa o para donde quiera que vayas.
Tener magua.
Magua, ni idea.
Nostalgia, las ganas de volver.
Ah, nostalgia, vale.
¿Y qué significa golifiar?
Querer enterarte de todo.
¿Qué significa estar enchumbado?
Súper mojado, te cae un palo de agua encima que no te lo crees ni tú.
¿Y si yo te digo arráyate un millo o jíncate un tuno?
Que te cojas algo.
¿Qué significan cotufa o rosca?
Las palomitas, todavía.
Y la última, si yo te digo se me fue el baifo.
Que se te fue la cabeza. Estás chalado.
Però almenys has estat avorrit, perquè jo no he entès res des de la primera pregunta.
Porque son las impresiones canarias. Si estáis aquí necesitar que os grabe algún vídeo o algo.
No hace falta.
Avorrido,
recordo com a anècdota quan estava a la zona mixta i tenia el Xus al pinganillo a l'altra banda de l'orellera i quan sortia Pedro Rodríguez, que per cert va estar per Barcelona aquesta setmana a aprofitar l'aturada de seleccions
al Canari, no?
Sempre començava Mullallo, Mullallo, i començava Mullallo. A imitar a Pedro Rodríguez davant d'ell i evidentment ell no entenia el per què m'agafaven aquells atacs. Però Víctor Valdés també, ho hem dit alguna vegada, s'enraia del seu accent i sempre deia Pedro 48, i quan baixava de l'autocar, pobre, sempre reien d'aquest accent canari, que a mi m'agrada.
És agraït, és agraït.
És xulo.
Ara repassarem la infermeria, i a més ho farem amb una persona, escolta, amb una autoritat, però dels lesionats, Xus i Àngels, qui us preocupa més?
Jo al mig del camp.
Mig del camp.
Home, Lewandowski és una baixa important, però podem tenir altres jugadors que l'enxufin.
Sí?
El Ferran amb el Barça està més o menys
en marxa.
Però a mi De Jong i Pedri crec que són... La de Koundé també em preocupa, però al mig del camp trobo que es nota bastant.
A mi preocupen totes. La de Koundé potser no tant, perquè tens a Christensen, Araujo, pots anar jugant a Íñigo Martínez, fins i tot a Marcos Alonso. Però totes són preocupants, no?
I per inesperada n'hi ha alguna cosa? Jo he sorprès, ho dic perquè sempre es parla de la preparació física.
Home,
hi havia molts números...
Oi que sí? És per un cop.
Oi que sí?
A més,
és que la majoria de lesionats... menys amb el cas de Valde, que sembla que no és gaire cosa, han sigut per cops, per traumes, no han sigut lesions musculars.
De fet, 3 de les 6...
Clar, és a dir, Koundé, Lewandowski...
Són traumatismes. De Jong, Lewandowski, Koundé, i els altres són per tema de preparació.
Jo crec que, arribant, com hem comentat abans, de que la llum estigués vermella, que s'acosta al clàssic, jo crec que mentalment aquests jugadors poden fer un esforç suplementari mental per poder arribar. Per poder estar a disposició del míster, ambos sense formigues. Després ja no sé...
Però ja no sé si el míster estarà disponible, després d'aquest sopar. Igual aquest tanca garrines fins al dia del
sí,
fins al dia
crec
del
que el Lamin el farà Xavi, possiblement el dia del... No el dia del Madrid, sinó el dia de l'Atleti Club.
Però escolta, tenim el clàssic molt al cap? Tan important el veieu, aquest clàssic?
Home, el Xus no massa perquè se m'ha Miguel Ríos.
No, però...
Imagina't.
O sigui, última, crec que serà una lliga molt igualada i que crec que serà campió de Lliga el que pugui guanyar els enfrontaments directes.
Ostres.
Perquè ara de moment el Barça crec que ha perdut 6 punts, el Madrid n'ha perdut 3, el Madrid en perdrà més, el Barça també, però jo crec que seran els enfrontaments directes, els dos clàssics, els que poden marcar. No?
Doncs anem bé, perquè si té raó la teoria del Xus, que pot ser perfectament, el Barça arribarà al clàssic amb baixes considerables. D'aquestes 6 de seguida posarem en context quins arribaran i quins no, amb l'especialista Lluís Puig, fisioterapeuta, que crec que ell ens posarà una miqueta al focus.
Calla, que ja el podem saludar.
Sí?
Doctor Puig, bona tarda.
Hombre. Doctor per vosaltres.
Home,
eh?
Sisplau.
Sí.
No, jo li dic doctor.
Doctor Fisio.
Gràcies i benvingut, doctor. Un plaer sempre escoltar-lo. Li agraden les formigues, d'aquestes que diem, formigues colones? És de formiga colona, vostè?
No
li deuen haver preguntat mai, no, això?
No, segur que no, Marc.
No
m'han
preguntat mai.
No, però és que us ho dic, que d'aquí res ens veurem menjant aquestes coses. No has provat mai insecte?
No.
I ganes n'hi ha?
No,
Ganes?
Ganes? Home, si no m'ho diuen, si no m'ho diuen, no? És allò que vas a fer un menú degustació i després d'haver-ho fet t'ho diuen, potser t'agafa mal rotllo, però si no t'ho diuen, igual t'ho menges i no te n'enteres.
Bueno,
no, no, i al final tenen propietats que igual va bé per recuperar-se segons quines lesions.
A veure si encara haureu de fer servir els fisios, això, una formiga colona per recuperar.
No, fan servir, fan servir cartílag de Ferran Torres, vull dir, de tauró, que això ajuda a recuperar, diuen, això és veritat.
Sí.
Doctor, bueno, per nosaltres, Lluís Puig, fisioterapeuta. A veure, et puc tractar de tu primer de tot? Perquè...
I tant.
Som família, som família. No, és que... Aquí la que ens trenquem alguna cosa l'anem a veure.
Jo com veig algun pata blanca li parlo de vostè.
Sí, per si de cas, no?
Per si de
cas. Ja pots parlar de tu.
Doncs ho celebro perquè em costa molt parlar de vostè. És una cosa que no tinc molt interioritzada. Tu justament diferencies, entre les lesions que venen per traumatismes, cas de De Jong, Lewandowski i Koundé, i les que poden venir per mala preparació o per acumulació de partits. Què vol dir exactament això? Lluís.
Sí, les que venen per contusió o traumatisme, com bé apuntàveu, que han estat per mala sort, no? En el sentit que per molta protecció, per molta prevenció que tu tinguis, si cau una persona a sobre, doncs evidentment et pot fer més o menys mal, o si claven un cop important, com pot ser el cas del Lewandowski, doncs en aquest sentit també les altres dos, tant el Frenkie com el Koundé, els hi va caure un jugador a sobre i han passat prou fluix, podia ser molt pitjor. L'altra cosa és les lesions musculars, no? Que aquestes són una mica el tenir l'encert de gestionar les càrregues, no? Són jugadors que porten molts partits a sobre, que el Pedri se'ns va lesionar un 24 d'agost,
que
venia de pretemporada i estava acumulant càrregues i va patir doncs, una lesió en el recte anterior de la cuixa, que és una lesió important perquè és el múscul del xut, no? I que en aquest sentit doncs ja porta 7 setmanes, o sigui que té la seva importància. I després, doncs és això, bàsicament això, no? La diferència és entre les que és una qüestió de gestió de càrregues i tal, o les que no influeix aquest control, sinó que tens l'atzar, no?, que fa que, doncs, que anant al xoc doncs, et puguin clavar un cop o puguis tenir una mala caiguda.
Ho trasllado als tertulians i ara també t'ho pregunto a tu. Lewandowski us fa patir?
Qui?
No, espera, els tertulians. Sí, Domènec, comencem per l'Àngels i el Xus.
Home, jo crec que Lewandowski es cuida moltíssim, té una forma física envejable, vull dir, s'han de mentir de l'edat que té, com es troba en forma i com ha arribat, i el rendiment que està donant en aquests primers mesos.
Sí, però aquest és un altre tema, parada, espera't.
34 anys.
Al marge d'això, jo crec que està donant un rendiment que ha sorprès a tothom a la seva edat, de com està. Clar, és la mala sort, el que dèiem, és una lesió per una mala entrada i em fa patir relativament, perquè jo crec que recuperarà. Clar, ja no sé, això sí que potser el nostre expert ens podria dir si aquest tipus de lesions, quan tens una determinada edat, afecten més que quan tens 20 anys, però jo crec que recuperarà bé, perquè és un cop, no és un lligament que s'ha de cosir, que s'ha d'operar.
A veure, ara li preguntem.
És un esguinç producte d'un cop. Jo crec que Lewandowski coneix perfectament el seu cos, i jo crec que Lewandowski arriba.
Quan...
No sé si estarà al 100% o no, però Lewandowski, fer-lo jugar al clàssic 60 minuts...
Quants anys té ara, Lewandowski?
34 anys.
34.
34 anys, però vaja, té un cos de 24, perquè es prepara... No, consciència, es prepara amb alimentació.
Però ell i la seva dona, Lewandowski?
De fet, van trigar a trobar casa perquè volien una àrea important de salut i nutrició dins de casa per poder seguir treballant tot el tema del pilates i tota la preparació
física. Què implica això? Tenir un quarto gran?
No, però sí que és veritat que... A més, vaig estar implicat una miqueta amb el tema de la búsqueda...
Que fa que tens una immobiliària?
Què m'estàs dient, ara?
No, però sí que m'han demanat...
Finques Fornós?
No.
Ah, sí, sona
bé.
No em vulguis dir
Finques Fornós.
No em vulguis feina, però sí que, ostres, em van demanar ajuda a gent del seu entorn, perquè al final estaven desesperats i que, escolta, però es veu que era complicat perquè era extremadament exigent a l'hora de que aquesta casa tingués un espai on, evidentment, poguessin treballar al club, però que tingués un espai de treball del cos i del que és la nutrició a casa per estar còmodes i per anar fent els seus rituals diaris.
Jo també tinc un quarto de treball a casa, la mar de maco, eh?
Sí, que tens una elíptica?
El lavabo. on treballo el cos perquè no tinc més espai. Home, clar...
Que fas unes dominades...
Oh, i tant. Sí, i tant. Faig el que puc.
Ens explicaràs la rutina que fas a casa? Seria bé compartir-la.
Sí. Un altre dia.
Pots comptar el que fa.
Perdona? Què és aquest despreci? Pots comptar, diu. Pots comptar.
No ens ho has explicat mai.
Bueno,
si
perquè
fas...
no us vull explicar els meus trucs. però...
Tu fas esport a casa cada dia,
tant,
Marc?
Cada dia no, dilluns, dimecres i divendres.
Ah, sí?
Sí, i divendres amb menys intensitat perquè toca pizza. I...
però això va sorgir després de la pandèmia o arran de la pandèmia?
No, no, abans ja.
Sí, si tu ja va ser, ja va ser... Ja,
no
ja...
ho havia explicat mai,
sí,
això,
sí,
el Marc.
Sí, 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 un dia us ho explicaré.
Marquitos fit. No...
Anava a preguntar-li al doctor, aquesta edat, 34 anys, clar, no sé com ho veu, això.
Ja és un gos vell, això.
No, ara. És un gos, veure.
El que sí que és cert és que té molta experiència i es coneix bé. Jo crec que en aquest sentit ha patit un esquins arran d'un cop, no? I bé, un esquins de turmell pot ser de diferents graus, com sempre el Barça no acaba de precisar mai l'abast, diu que en funció de l'evolució marcarà la seva disponibilitat, no? Però que en qualsevol cas jo crec, també soc del parer que penso que segurament arribarà, potser no en la seva millor forma, però per jugar uns minuts, no? Pues, gairebé segur que, així com el Frenkie i el Koundé estan més que descartats, doncs el Lewandowski jo crec que és dels que té possibilitats d'arribar.
A mi em fa patir quan dieu això d'arribarà en la seva millor forma, perquè clar, o sigui, per arribar a la seva millor forma vol dir estar recuperat, clar, unes setmanes abans.
És que fixeu-vos, i això...
O uns dies abans.
El nostre fisio barra doctor, perquè per nosaltres és doctor, l'hem doctorat avui mateix.
Sí, home, i tant.
Penseu una cosa, primer hi ha l'alta hospitalària, és a dir, un cop tenen una lesió, després hi ha l'alta esportiva, que és quan realment ja poden començar a fer treball de readaptació, exacte. I jo afegiria una que me la invento, però crec que està bé posar-la, que és l'alta competitiva. Perquè una cosa és que tu esportivament... Ah, existeix aquesta, doctor, o no?
Sí,
també penso, ho estàs descrivint superbé. És a dir, primer fa un treball individualitzat ell per recuperar la seva lesió, després entra en el grup i després ha d'acabar de ser competitiu dintre del grup. I amb això... doncs d'alguna manera el que li passa és que ha de tornar a recuperar la forma de competir. I això a vegades no s'assumeix amb un entrenament, sinó que s'ha d'assumir a base de partit.
Quin marge s'ha de donar des del punt de vista mèdic? De dir, em donen l'alta i estic preparat per competir. Això
són sensacions.
En dies o com ho mesureu, això?
Bueno, això d'entrada es mesura per una sèrie de valors de veure doncs, que torni a recuperar doncs, la mobilitat, la força i tal, que això tot va mesurat, però en qualsevol cas després un cop s'incorpora al grup i comença a entrenar amb el grup i tal, després per competir, què li pot faltar? Doncs li pot faltar ritme de competició, li pot faltar doncs, aquella confiança de tornar a tenir uns certs partits de continuïtat, és a dir, clar, debutar en un partit com pot ser el derbi, no? Un altre cop, doncs és allò de dir, guaita, doncs potser podré aguantar menys temps al nivell que estic jo acostumat perquè no seré capaç d'aguantar doncs els 90 minuts.
Clar, i després hi ha una part també psicològica, que quan un jugador torna després de lesió, després a l'hora de posar la cama també li afecta el cap. Normalment perquè la gent ho entengui, en un equip esportiu professional hi ha la part mèdica, que és el doctor que t'acompanya a la part inicial.
Tens un pollo campero.
Ara s'ha abocat l'aigua a sobre per culpa teva.
He tirat l'aigua a totes les pàgines.
El que us anava a preguntar, ja sé que és filar primer, però Lewandowski el veieu igual de bé que en el seu debut en el Barça?
Ha fet un baixón, eh?
Sí? Vosaltres creieu que sí?
Jo crec que està absolutament igual. Ni un gram més, ni un gram menys, ni una cana més, ni una cana menys.
Però no el diferent... O sigui,
ni un arrugament.
Tu valores només la part dels gols, perquè l'any passat va començar la Lliga, que de fet jo l'any passat a la pretemporada als Estats Units, quan ell va arribar allà, que es va presentar allà mateix als Estats Units, en tota la gira no va fer ni un gol, i feien broma entre els companys que ens l'han colat,
sí.
Va arribar a Barcelona i el primer partit ja va marcar, i en el Gamper ja va marcar, i no va parar en tota la temporada.
Però tan finet tant com abans de la parada de seleccions?
El que ell desenvolupa en el terreny de joc, el que ell suposa en el camp, el que arrossega els defenses que l'han de seguir, i els espais que obre i com determina el joc, per mi està exactament igual. Potser no ha marcat, no té l'efectivitat de l'any passat, però ja arribarà.
Són 5 gols, no està malament.
No està malament, però sí que és cert que l'any passat...
Era pilota que agafava, pilota que se n'anava dins, abans del Mundial, després li va costar una mica més.
Del Mundial,
Polònia... Però va acabar pitxitxer de la Lliga.
Això sí, això sí.
Polònia va jugar 4 partits, no va tornar a ser el mateix, però tàcticament ho va anar redreçant i al final, doncs, es va guanyar una Lliga molt, molt important.
Un davanter, doctor, a quina edat li posaria com a màxim? O és molt difícil de dir això?
No, això és relatiu, perquè realment veiem jugadors que tenen l'edat de Lewandowski, no?, i que poden rendir al màxim nivell, i n'hi haurà d'altres que seran més joves, no? I que d'alguna manera no estan tan en forma com...
Però físicament es deu anar estropellant tot això que ens explicava abans.
Bueno, depèn, el Romario, com que caminava...
Bueno, sí, esclar.
De fet, el Pulito fins als 37, el Pulito.
Depèn una mica de l'estil de joc, del lloc on juguen, de tota una sèrie de factors, i en aquest sentit estic molt d'acord amb el que diuen els tertulians, tant un com l'altre, no? En el sentit de dir, ell arrossega molta gent dintre del camp que fa que estiguin pendents d'ell, que potser no serà tan efectiu a l'hora de marcar gols darrerament, que tot i així ho podem posar amb entredit, perquè ja en porta 5 aquesta temporada, i que en qualsevol cas, doncs, ell, per posició, per experiència i per expertesa, home, tant de bo que pugui estar en aquests partits importants, perquè, com bé apunteu, doncs, imposa.
Sí. Hi ha un tema, Lluís Puig, el nostre fisioterapeuta, que al carrer pregunten moltíssim. La gent té una fixació. Hi ha dos partits abans del Clàssic, diumenge contra l'Atlètic Club, hi ha un partit entre setmana contra el Shakhtar, això estem parlant no de la setmana que vinent, sinó de la següent,
sí.
Però hi ha el Clàssic, i més tenint la teoria del Xus de que amb els Clàssics es decideix la Lliga. Si et sembla, anem dient noms d'aquests 6 lesionats.
A veure.
Recordem el que tenien molt de pressa i ens dius si els veus bé o no de cara al Clàssic, si poden reaparèixer. Va, comencem amb Lamine, que recordeu que va estar afectat del psoas ilíac de la cama esquerra. Com el veus, Lamine?
Ara porta 5 dies de la lesió, la previsió és, el que han dit és que és una sobrecàrrega.
Sí?
En principi jo crec que sí que estarà disponible.
Bé.
L'única cosa és que el psoas no és un múscul que habitualment es lesionin els futbolistes, és molt clar que és per sobrecàrrega, perquè perquè ens entengui la gent, aquest múscul el que fa és la flexió de portar, perquè ens entengui, el genoll cap al pit, diguéssim, uh-huh. I a més també influeix en fer una certa rotació de la cuixa. Per tant, és un múscul que té insercions al nivell de columna, també, i que en aquest sentit, doncs, l'esprint, el fet d'arrencades fortes, que és una mica pel que es caracteritza ell, doncs esperem que en aquests partits el dosifiqui i arribi en condicions per jugar, però jo crec que sí que estarà disponible.
Bé, Lewandowski, hem dit que va ser afectat del turmell esquerre en aquest partit contra el Mallorca, jo crec que és una baixa sensible, important, el veus?
Bueno, és això que diem, disponible amb un interrogant, jo crec que sí que faran perquè jugui, no sé si tot el partit, però crec que sí que té possibilitats d'arribar.
Dos de dos, Marc. Anem bé.
Vaig apuntant. Lamine sí, Levi també.
El tenim aquí, no sé si se sentirà més o menys afectat. Pedri, que va ser afectat, i ens ho has dit, doctor, del recte anterior de la cama dreta.
Sí.
Fa molt temps, gairebé ni el recordem.
Sí, des del 24 d'agost. Jo crec que Pedri és el que diuen que serà la sorpresa, no? És el tapat, no? Sí. De cares d'aquest partit. Esperem que pugui tenir uns minuts, potser, abans de jugar al Clàssic, i no començar directament amb el Clàssic, però crec que sí que té possibilitats.
En principi, a Pedri ens havien dit que després de l'aturada ja treballaria 100% amb el grup i que davant de l'Atlètic Club, com bé dius, Lluís, podria tenir ja alguns minuts i tant de bo arribés de forma competitiva al Clàssic. Anem amb un que és important a l'eix de la defensa, té substituts, però està lesionat. Koundé.
Koundé, jo crec que aquest està descartat, perquè al principi van dir que probablement doncs era menys grau la lesió del lligament lateral intern del genoll. El lligament lateral intern del genoll té forma de làmina, no com l'extern, que té forma de cordó. A l'extern, moltes vegades, quan es lesiona, és quirúrgic, a l'intern no, però és un grau 2. I al ser un grau 2, estem parlant de fàcilment 5-6 setmanes. Per tant, jo ho veig complicat.
Quina pena, perquè a més va ser una lesió descartat, per tant és el primer que ja Lluís ha dit que no jugarà. Va ser una llàstima perquè li va caure
Gavi
a sobre d'una empenta provocada per un futbolista del Granada.
I ja en parlarem un altre dia, perquè avui no sé si tenim temps, però ve d'un fora de joc que deixa jugar l'àrbitre i arran d'aquí ve aquesta lesió.
I després diuen d'una
quan és un fora de joc evident, s'ha d'aturar la jugada.
Claro.
No has de deixar que continuï, perquè pot passar això.
Exacte.
Que deixes acabar la jugada i se't lesiona el tio.
Sí que tens raó, que això és per parlar-ne un dia largo i tendido, perquè es deixen acabar un munt de jugades, eh? I jo veig els jugadors traient
la llengua... La norma diu, en cas de dubte, deixem-la acabar.
Sí, sí.
Quan és evident...
Quan és evident, s'ha de parar, sí, sí. I molts jugadors que acaben amb la llengua fora i no se n'adonen ni que la jugada, doncs, ja està
saturada... O tu imagina't que el davanter acaba tot sol i no ha aturat la jugada i va un defensa i li trenca el genoll.
Sí, sí,
perquè... I era fora de joc.
Amb el VAR això canvia una mica... perquè ja tots els entrenadors i tot l'estaf li diuen a tots els seus futbolistes acabeu la jugada, acabeu
sí,
la jugada.
Si l'àrbitre pita,
però
s'acaba.
Però la norma és que l'assistent no aixequi la bandera i la jugada continua.
La norma és en cas de que sigui una jugada que no estigui clar al fora de joc, just. Si és evident, com era el cas...
Bueno, però hi ha hagut jugades que han semblat evidents...
i no l'aixequen, perquè els amics ja està al bar.
S'ha anat al bar i el bar ha dit, no, estava en línia.
Doncs, Koundé lesionat, just.
Sí, clar, però també és mal.
És que m'emprenyo, perdó, eh?
No, és un gran tema.
Només dir-te, Àngels, que vaig jugar aquest gol a la redacció de Mundo Deportivo amb el Joan Poquí.
Home,
hauries de veure com va enfilar-se una de les columnes on hi havia una pantalla de televisió, va començar a agafar-la com si fos l'àrbitre i la va començar a sacsejar, i dient-li de tot, fent botifarres...
És que el que no s'entén és perquè és viu Poquí, eh? No s'entén.
I com és viu a la tele?
El vell Poquí és molt gran.
Ha estat a punt de morir tantes vegades que jo no ho comprenc gens.
L'altre dia que se'ls lesiona imitant a Negreira...
Ja ho vaig veure, caiem per terra. Qui ens queda?
Bé, ens queda el metrònom, De Jong. Recordem que va ser afectat del turmell dret. Doctor, sisplau, doni'ns una miqueta últim. No?
Tampoc.
No, adéu.
Es va fer una lesió que podia haver sigut molt pitjor, igual que li ha passat en el Koundé, que finalment ha sigut un grau 2, segurament. El Frenkie, habitualment, quan ens regirem un turmell, se'ns en va el turmell cap enfora i el peu cap endintre, per entendre. Uh-huh. I en el seu cas, amb la patacada, va ser al revés. El turmell va anar cap endintre i el peu cap enfora. Uh-huh. Amb la qual la lesió es fa una mica més amunt del que serien els lligaments típics que es lesionen a l'esquinç de turmell clàssic. Llavors, són uns lligaments que van de la tibia al peroné i que habitualment, quan es fa així, és fàcil que hi hagi una afectació òssia. Que estic convençut que hi és, no en tipus fractura, però sí en plan edema ossi important i de més, que porta una bota d'immobilització, que normalment haurà d'estar unes 3 setmanes amb aquesta bota d'entrada i després haurà de començar ja a fer un treball més intens en aquest sentit, però estem parlant de que fàcilment es mogui sobre unes 8 setmanes de recuperació. Diuen entre 6 i 8, jo m'atreveria més 8 que 6, i per tant doncs estarà descartadíssim, tant el Frenkie com el Koundé.
Dos descartats de moment, 2 de 5, i provem amb l'últim, Rafinha, afectat del bíceps femoral de la cama dreta, com ho veus?
Ja no el veurem més.
Bíceps femoral...
No és mort, està lesionat, no és que estigui mort.
L'empipador de darrere la cuixa, que és un múscul que habitualment es lesiona molt als futbolistes perquè pertany, o sigui, treballa amb 2 articulacions, amb la del genoll i amb la de dalt, amb la zona del maluc, i per tant arribarà justet. Estem parlant de 3-4 setmanes, si arriba serà arriscar, jo crec que serà jo diria que molt justet.
La ferida estarà molt tendra, no?
Doncs de moment, segons l'informe de Lluís Puig...
Segons l'informe, fem el repàs, a veure com acaba la cosa. El lesionado justo, o injusto en alguns casos.
¿Cuál será el tiempo de recuperación?
Karim.
Tendremos que tirar de Julio Salinas para que juegue de 9. ¿Quién será el 11 que sacará Xavi? El que más se aproxime será la alineación justa.
Doncs tenim a 3 jugadors que, segons Lluís Puig, poden arribar i en condicions.
Ahí
la mínima mal.
Casi.
Si no te calles, no oímos nada. Momento. Que...
Y para los dolores de garganta, Ángel Eptor.
No, pero es que estamos repasando la alineación de los que llegan y los que no.
Doncs Lamin, Lewandowski i Pedri, i els que malauradament veuran el clàssic des del Palau Sant Jordi amb Xus Carrillo, veiem Miguel Ríos, Koundé, De Jong i Rafinha. No, arriben segons el nostre fisioterapeuta de capçalera, Lluís Puig.
Saldrá más a cuenta a anular el partido.
Muy bien, permitido. Bravo.
¿Estás vivo o estás muerto?
Doctor, moltíssimes gràcies. És un plaer escoltar-lo com sempre.
Moltes gràcies a vosaltres. Sempre pugeu de categoria. Sort que l'Edgar em diu que soc fisio, perquè si no encara n'hi hauria algú que feriríem sensibilitat, ja ho sabeu.
Lluís Puig, una abraçada. Gràcies.
Moltes gràcies. Adéu-siau.
Adéu-siau. Pengem una eminència i en rebem una altra, perquè ens acompanya Sergio Ramos, que de lesions també en sap una mica, eh?
Pues sí, por aluviones, la verdad que...
Alusiones.
No, vengo solo.
No, a ver.
Aluviones, tengo que intervenir.
Sí.
Alusiones.
El problema de la lesión en ese aspecto, pues, que hoy en día los jugadores son flojos, ¿no?
¿Flojos?
Flojos.
Home, esto me explica algunos casos que els ha caigut un armario al damunt, ¿eh?
Bueno, a mí me dicen que lesionaba mucho y en realidad es que no aguantan nada. Un futbolista tiene que ser fuerte, como un cubo de vinagre. Y bueno, la verdad es que el fútbol es hombre de músculo, no de cristal chino, de porcelana japonesa, de esa. A mí me dijeron que lesioné a Salah en la final de la Champions. Y bueno, en ese aspecto fue él que cayó mal, no culpa
¿sí?
mía. Hombre, ¿no lo viste?
Sí, claro que lo vimos. Y él también lo vio, ¿eh?
Le soplé en el oído y mira, se desmayó.
Te vio a ti y a las estrellas después.
Bueno, eso también me lo dice Pilar.
Bueno, va, venga.
Bueno, ya va, está bien,
venga,
¿eh?
Va, la bromita.
También me decía que pegaba a Messi cuando jugaba contra él. Y si tú miras las imágenes, ves que en la cara que va el puño y no el puño a la cara.
Ya.
Una vergüenza. Si no saben estar como hombre en un terreno de juego, pues que se hagan bailarina de ballet.
Bueno, Sergio, gracias, ¿eh?
A vosotros por venir.
Vale. No, si estamos aquí nosotros.
Eres tú que
estamos
venido,
aquí.
Perdona.
Bueno, yo he entrado por aluviones.
Por la puerta has entrado. I saldràs per la ventana. Bueno, ara farem una pausa.
Com l'amor.
I atenció al tema que us explicarem a continuació, perquè fa molts dies que hi estem donant voltes,
sí.
Que és l'informe Andorra. Què està passant a Andorra? Teniu opinió formada de Piqué, l'equip...
Bueno, que m'estan putejant, bàsicament.
Bueno, no
sí,
sé.
Si volen fotre fora, m'he gastat una pasta allà i ara doncs, em diuen que el campus que...
Xus i Àngels, teniu clar què està passant allà?
No sé, però coneixent el Piqué deu portar una emprenyada.
Home, estic, vamos.
Lo que a mi m'agradaria que Andorra, el Principat, no es quedés sense un equip de futbol professional que està a segona divisió i que coneixent el Gerard... qualsevol any d'aquests seria capaç de pujar-lo a la primera divisió, encertant amb els fitxatges, tenint sort amb els arbitratges, i escolta'm, la temporada que et va de cara i et pots plantar a primera divisió, i si no a segona, doncs escolta'm, és una categoria que està econòmicament força bé. Ara jo aquí el que veig és que l'Andorra, el club, s'ha de regir per la normativa del Comú d'Andorra i de la municipalitat d'Andorra la Vella, i el club ha d'estar amb la normativa de la Lliga de Futbol Professional, i tot plegat doncs s'han de posar d'acord perquè això funcioni, perquè jo crec que és un projecte molt maco.
Però jo tinc una pregunta que no la respondré, la deixo damunt de la taula, és: a Andorra realment interessa el futbol?
Van a putejar-me, deixaré la casa del formatge, semblarà una fondue.
Ara ho expliquem.
Versió RAC 1. A Xocolata Geelong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geelong, la xocolata, xocolata. Ja saps què faràs els dies 13, 14 i 15 d'octubre? Vine a celebrar les Jornades Europees de Patrimoni, la festa major del patrimoni cultural.
Endinsa't en les històries dels monuments, jaciments i conjunts històrics catalans. Totes les activitats són gratuïtes i n'hi ha centenars.
Tria la teva a patrimoni.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Renova l'estil del teu menjador o sofà amb els millors preus de Conforama. Només fins al 16 d'octubre, 24% de descompte amb enviament gratuït. Conforama.
Compromís, passió, solidaritat. El dimecres 18 d'octubre, Mundo Deportivo i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física celebren la 40a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Un homenatge als esportistes i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Corte Inglés, l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
A totes les persones que heu fet possible que a Sorli complim 100 anys, us volem donar 1 milió de gràcies. I a més, 1 milió d'euros en premis, en vals i en productes. Que 100 anys no es fan cada dia. Fins al 12 de desembre, vine a Sorli i celebra amb nosaltres el nostre centenari. 100 anys de Sorli, 100 dies bojos.
Marta, et veig estressada.
És que en Marc ha començat el curs suspenent matemàtiques. Ja no sé com ajudar-lo.
Em passava igual amb la Marina, fins que ens van parlar de Profe.com. S'encarreguen de tot. Ara entén les matemàtiques i no para de millorar les seves notes.
Profe.com? Classes particulars online? No sé.
Fes-me cas. Prova-ho, que us encantarà. Els profes són genials. Fan un seguiment personalitzat i s'adapten als teus horaris. I la Marina sembla una altra.
M'agrada. On puc aconseguir la classe gratuïta?
A Profe.com.
Aprenem junts. El sorteo de Eurojackpot de la 11 del viernes 6 de octubre ha entregado un premio en Arenys de Mar, Barcelona, de más de 895.000 euros. Enhorabuena. ¿A qué esperas? Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. No los dejes escapar. Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El moment dolç de sentir el tret de sortida, de notar que ho estàs aconseguint, de veure que t'acostes a la meta.
Torrons Vicenç, el Torró Torró, dona suport a la cursa de RAC 1. Ens veiem aquest diumenge a Salou.
Xocolata Geelong us està oferint el temps afegit del versió RAC 1. Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Va, que som els del temps afegit del Versió RAC1, 20 minuts i les 8 del vespre, i un dia ens vam llevar, hi havia Piqué molt enfadat, que deia que marxava d'Andorra.
Correcte, tot va ser el 7 d'octubre, fa molt poquet, fa menys d'una setmana, dissabte passat, Gerard Piqué fa un tuit que ens va sorprendre a tots, on deia: hem invertit més de 4 milions d'euros en adequar l'estadi nacional perquè la Lliga ens deixi jugar i ara ens feu fora. No hi ha cap instal·lació esportiva a Andorra amb condicions per poder competir l'any que ve. Gràcies per expulsar-nos del país. No ens queda una altra solució que marxar i canviar el nom del club. Felicitats, heu deixat Andorra sense futbol professional. Clar, tothom va dir, però què està passant? Què està passant? I aquest tuit venia motivat per unes declaracions que va fer uns dies abans Alain Cabanés, secretari d'Esports del govern andorrà.
Haurem de trobar un altre camp, perquè evidentment a l'estadi nacional, al canviar la gespa, doncs no s'adequarà a les condicions que demana la Lliga. Quan s'acabi la Lliga i sigui el juny 24, es començarà a fer el canvi de gespa, perquè sigui un estadi molt més polivalent i que el pugui utilitzar diferents esports. No es pot renovar perquè, evidentment, es va marcar una data, ja justament, i per no parlar-ho, però és evidentment la Federació de Rugby que va fer l'esforç de desplaçar-se segons unes condicions cap en camp, com sabeu, i evidentment penso que s'ha de respectar totalment a les parts del conveni, i la data del juny 24 no és aplaçable.
Clar, què està passant realment? Haurà d'anar a jugar a l'Andorra algun camp de fora del Principat? Inclús hi havia molta gent, especialment de Lleida, que ho estan passant malament amb el futbol. Ah, vine cap aquí, porta el futbol a Lleida i aquí et rebrem bé. Bé, jo crec que havíem de posar-nos en contacte amb Marc i equip,
sí,
amb gent d'Andorra que controli de què va el tema.
Totalment.
Perquè nosaltres hem intentat creuar la frontera, no ens ha deixat. Per això saludem el Marc Romero, director d'Andorra Esportiu. Bona tarda.
Hola, Edgar, com estàs?
Què tal? Com
estàs? Hola, Marc, què tal? Gràcies. Hola. Per acompanyar-nos. Pràcticament només tenim una pregunta, que és: què ha passat?
Exacte. Bueno, primer de tot, que a baix moltes vegades, bueno, a casa nostra, bueno, a Barcelona...
Sí, 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 a baix.
Sí, a baix.
Sí, estem a baix. I cada dia estem més avall, vull dir que...
Sí. De veritat. Arriben les coses una mica tard sempre, perquè, per exemple, aquest tall que heu ficat de l'Alain Cabanes és del 28 de setembre i tota la polèmica esclata amb el tuit del Gerard Piqué d'aquest cap de setmana, no? Llavors, tot ha sigut una història que ha anat agafant moments d'acceleració molt importants, òbviament per la figura de Piqué, i això ho canvia tot. Però per intentar-ho explicar-ho així resumidament, sí, hi ha dues qüestions paral·leles aquí. Per una banda, hi ha la qüestió de que quan l'Andorra arriba a segona divisió i per tant entra a la Liga, al futbol professional, ha de buscar un terreny de joc on pugui complir la normativa de la Liga, uh-huh, i on pugui complir amb elements com l'aforament, la gespa natural, la ubicació de les càmeres de televisió, etc, etc. Això és un procés que han de fer tots els clubs que entren per primer cop al futbol professional espanyol. A Andorra, òbviament, no hi ha cap estadi que compleixi amb la normativa de la Liga. Hi havia aquest estadi nacional, que se li diu, que en aquell moment tenia gespa artificial, i era potser l'única opció temporal perquè l'Andorra, en 2 anys, doncs pogués tenir doncs aquest espai. Perdoneu, és que em sento a mi mateix, em sento amb...
Ara t'ho arreglarem. Nosaltres t'estem sentint perfectament, sí? Estem, sí, sí. Val, escoltant això, atentament.
Per això parlava una mica trebat, que em sentia
no,
una mica...
Bé,
Sí, t'estem escoltant.
Doncs això, en qualsevol cas, doble via. La qüestió de on jugaré, on faré el meu estadi i on jugaré mentre faig aquest estadi nou. I aquí és on entra la política i la qüestió de la negociació d'aquesta doble negociació paral·lela. El club i el govern arriben a un acord per fer una cessió d'aquest estadi nacional on tradicionalment jugava el rugbi, que és un esport que té molt d'arrelament per l'impacte o la influència que té França, doncs, Andorra, per la qüestió del coprincipat. I és un element, doncs, un esport que era tradicionalment, doncs, molt important.
Deixa'm fer un parèntesi. Què interessa més a Andorra, el rugbi o el futbol?
En quin sentit? Jo respon amb una altra pregunta.
Sí, de nivell de públic.
De nivell de públic és indiscutible que si comparem el futbol i el rugbi és el futbol. El futbol, la temporada passada, el primer any, a segona, va tenir una assistència mitjana d'unes 2.000 persones, recordant que és un esport a l'aire lliure i que, per tant, doncs, els mesos d'hivern a vegades pot ser complicat, val? Però sí, sí, indiscutiblement...
Tanquem parèntesis, però digues, digues.
Hi ha unes, però sí que, Marc, és interessant, hi ha un aspecte tradicional molt important i també doncs, de que la gent que juga a rugby aquí doncs, sempre ha tingut un paper molt important dintre del país, i això és important i s'ha de tenir en compte i s'ha d'entendre. Dit això, aquest acord s'arriba, es tanca i l'Andorra comença a jugar a l'Estadi Nacional i tot és meravellós perquè a més la temporada de l'Andorra l'any passat va ser espectacular, sí, es van quedar amb molt pocs punts de jugar al playoff, etcètera, etcètera. Paral·lelament l'Andorra dissenya un projecte en camp on havia de construir el seu nou estadi. És una inversió de 26 milions d'euros, on també hi ha el Comú d'en Camp, que també feia part d'aquesta inversió. La Federació Andorrana de Futbol doncs, també hi contribuïa, arribant amb alguna sèrie d'acords, però en qualsevol cas, l'Andorra deixava Andorra la Vella i marxava en camp.
I això es feia perquè no s'hi cabia, o perquè ja estava previst, o perquè marxava?
Bueno, el projecte es dissenya allà. Es veu una oportunitat, entenc també que hi ha la qüestió doncs, de l'aportació econòmica del Comú, que era una aportació important.
Ens hem d'imaginar com una ciutat esportiva s'anava a fer allà?
Un camp, no? Un estadi?
Sí, similar. Sí, era un estadi prou important, prou gran. A més, hi havia uns camps d'entrenament a part, però no us imagineu una ciutat esportiva, Joan Gamper, tancada amb accés a tothom, sinó és més un camp d'un estadi, l'estadi, i a part algun camp d'entrenament.
D'acord, d'acord.
Val? Dit això, quan esclata la guerra d'Ucraïna, el club munta una roda de premsa, això és el gener de l'any passat, i diu que doncs, amb l'increment de la construcció, dels preus de la construcció, doncs, no es pot tirar endavant aquest projecte en camp. I queda a l'aire, perquè l'Andorra té aquest conveni signat fins al juny del 2023 per jugar a l'Estadi Nacional, i tothom ja comença a veure que no tindrà un estadi propi quan acabi aquest conveni. Llavors començava a haver-hi el dubte de què farem. A partir d'aquí comença una sèrie de negociacions que són molt discretes, molt calmades, que ja és algo que és habitual aquí a Andorra, que les coses es fan doncs fent cafès, doncs parlant, és un altre...
A la Casa del Formatge, hi ha unes taules allà...
Sí, sí, una mica més amunt, perquè la Casa del Formatge... Sí, més cap a Andorra la Vella, acostuma a passar, cap al Consell General, cap a la zona de govern, però sí, comença a haver doncs, aquestes converses, i el que es parla entre el Ministeri i el club és vies per intentar allargar aquest conveni. El que realment molesta el club i el que comença a generar tota aquesta tensió és que això passi del privat al públic. És a dir, aquestes declaracions tan contundents del secretari d'Estat van caure molt malament dintre del club, més que res perquè dies abans s'estava parlant obertament de que el club anava en la bona direcció per poder doncs, allargar aquest conveni. I aquesta, entre aquest tall que heu ficat, que és una entrevista a la Ràdio Nacional d'Andorra, doncs, evidentment va sentar molt malament el club. I no només això, sinó que aquestes declaracions del secretari d'Estat es repeteixen el dia que Gerard Piqué fa el tuit. És a dir, és per activa i per passiva doncs, es parlen més d'una vegada o es fan més d'una vegada aquestes declaracions. També és cert que sempre es deixa la porta oberta des del govern a ajudar, a intentar trobar fórmules, i el que demana sobretot el govern és que el club comenci a construir, que comenci a plantejar un projecte d'on aniran, de què volen fer, de com volen construir aquest nou estadi que necessiten, no perquè ells ho vulguin, sinó perquè la Liga té uns requisits, l'Estadi Nacional no es pot ampliar perquè queda encaixonat entre el riu i cases, bàsicament, per tant és impossible ampliar-lo, per exemple, i per tant doncs el govern demana, escolta, Futbol Club Andorra, on fareu l'estadi? Què voleu fer? On l'ubicareu? Què hi voleu incloure, a part d'un camp de futbol? Què fareu? I aquesta és la part doncs, que sí que l'Andorra té pendent. Ja genera una dinàmica molt complexa. Fins aquí el que passa fins dissabte passat. Val? I també és veritat que arran del tuit i abans que preguntaves interessa el futbol,
sí.
Ostres, hi ha hagut un moviment prou important de gent que tu anaves parlant pel carrer i aquí que funciona molt el boca orella, tothom et deia no, ostres, però realment marxaran? Realment deixarem escapar això? Ja no només per l'aspecte econòmic, per l'impuls que té el, que implica pel país, sinó també perquè és un club històric del país. Aquest cap de setmana celebrem 80 anys.
A dia d'avui, què necessitarien perquè es quedessin?
A dia d'avui necessiten un camp, no? Això és evident. La qüestió és, i jo crec que aquí, ahir, el cap de govern, Xavi Espot, va fer una intervenció que s'encamina en que tot aquest conflicte està molt ben encarat ja per quedar solucionat, perquè ahir el govern va obrir la porta a que es fes conjuntament entre el club, el govern i el Comú d'Andorra la Vella tota la infraestructura que es vol fer. Per tant, ja que és inversió pública, amb un retorn també amb infraestructures que serveixin també pel país, per tant, diguem-ne que això, l'atenció al sufler ha baixat considerablement des d'ahir.
I estarà acabat en un any, perquè aquest conveni que té l'Andorra amb el govern és fins al 2024, per tant, la temporada
23,
que ve...
23, acaba el...
Exacte, per tant, el 24 haurien de tenir ja un estadi nou.
Correcte.
Si s'ha de fer una nova infraestructura,
és a dir,
cal
aquí
un lloc per ser-hi temporalment.
Clar, tornem a la qüestió entre tenir casa meva i on dormo mentre faig casa meva, diguem-ne. Aquesta qüestió de la solució temporal és el que sí s'ha de veure. Sí que és veritat que la Federació Andorrana de Futbol ha construït o està a punt de construir, que es preveu que estigui acabat al setembre, un nou estadi que sí compliria, o no tota la normativa de la Liga, però sí seria més que suficient per jugar a segona divisió, que ha d'estar llest al setembre. Això és un estadi que s'ha fet amb inversió de la UEFA, bueno, és un estadi important i una infraestructura important, però es preveu que estigui acabat a finals de setembre. Per tant,
i Marc, aquest estadi no estaria construït també en camp?
Sí, aquest estadi s'està a punt d'acabar en camp, efectivament. I aquest sí que seria l'estadi que farà servir doncs la selecció absoluta, la selecció sub-21 i fins i tot els equips de la Lliga Multisegur, que és la Lliga d'aquí andorrana, doncs per poder doncs entrenar o jugar algun partit. Això també s'està acabant.
Clar, i ara, per exemple, ja posem-nos a la temporada que ve, perquè aquesta ja està en curs. De fet, l'Andorra, per cert, no va massa bé. 18è, a un punt del descens que marca la Morevieta. I
quan has de fer un trasllat sempre tens preocupacions i no estàs pel que has d'estar.
Correcte, no
et deixes alguna capsa.
Clar, exacte. Clar, home.
Clar, llavors hi ha un deadline per dir-li a l'Andorra: ep, ja us ho fareu, però construïu o no construïu estadi, compartiu a nivell públic-privat, però hi ha una data màxima per dir: ei, o teniu un estadi en condicions per jugar al futbol professional o no podreu seguir en aquesta categoria. O els deixen fer de moment.
O hauran de marxar.
Clar, aviam, el deadline en tot cas l'hauria de posar a la Liga, de dir, escolta'm, on jugaràs l'any vinent? Quin estadi tindràs l'any vinent? Perquè la Liga, quan tu aterres a segona divisió, bueno, igual que quan arribes a primera divisió, i per exemple, és que aquesta és una qüestió que ha afectat a molts altres clubs. Penso,
el Cornellà està jugant a Palamós, diria.
El Girona, si recordeu, quan va pujar a primera, també va haver disputa amb l'Ajuntament de qui havia de pagar la reforma, perquè hi ha uns avals a pagar, i per tant, la majoria de camps, és poc habitual a Espanya que, excepte els grans clubs, tinguin un camp propi. Si anem a segona divisió, la majoria de clubs són jugant a instal·lacions municipals, i evidentment els ajuntaments o les administracions no estan per fer grans inversions perquè un equip privat jugui una competició en qüestió.
I aquí hi ha una mica de por que el Piqué, allò que fa, que un dia s'aixeca amb un mal de cap i diu, doncs me'n vaig a no sé on.
Posem el camp.
Això podia passar?
Aviam, la figura del Gerard Piqué sempre és algo que està a l'entorn mediàtic, i si anem a la barra de bar segur que podem sentir aquest comentari. La meva opinió és que, veient com funciona el club, aquest no és un projecte d'anar a ficar-hi diners, i l'any que ve estarem a primera. Vale? És veritat que l'Andorra ha comprat alguna categoria i s'ha saltat una categoria algun any, per exemple. I és veritat que l'Andorra té infraestructura i té capacitat per fitxar jugadors, etc. Però, per exemple, aquesta és la primera temporada on l'Andorra ha signat en propietat jugadors i ha pagat traspassos. I la manera com es treballa és una manera pausada perquè el projecte sigui sòlid i vagi arrelant aquí al país, i, per tant, no dona la sensació de... Faig la comparativa amb el PSG, de dir, ostres, aviam aquesta gent, quan es cansin de posar diners, aviam què passarà amb aquest club. No és això. és un projecte que ha buscat treballar molt, de forma molt més sòlida.
Això hem de quedar allà al punt de trobada, que ja no es diu punt de trobada.
No, ha canviat. No.
Epigent, ara es diu Epigent. Podem anar a veure això.
Pirenés, el Toblerón és gran encara.
Doncs quedem allà i ho hem de arreglar.
El diamant del Nando Jubany, sí. O hi ha, no, de fet hi ha un restaurant del Messi,
sí,
amb el Nando Jubany,
que és boníssim.
Que el Marc Japonès, quedem allà i ho parlem
Incha.
Bé. Incha, correcte.
Marc, gràcies, una abraçada.
Que vagi bé.
Que vagi gràcies, bona tarda. Àngels Xus, una abraçada també. Bon cap de setmana.
Adéu.
Ja està.
Xocolata Geelong us ha ofert el temps afegit de la versió RAC 1. A Xocolata Geelong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geelong, la xocolata, xocolata. RAC 1.
Carinyo, com ha anat el viatge?
El viatge molt bé, però i aquest sofà? I la taula? I aquest gerro? Me'n vaig 3 dies fora i ja no reconec casa meva.
Relaxem-nos més. Ara amb el lliurament express de Galeries del Tresillo pots renovar casa teva en només 72 hores. I a més, tens un 30% de descompte en els productes anomenats 72 hores. Galeries del Tresillo.
Pols accelerat, papallones a l'estómac, pessigolles als ulls, cor content. Estàs a punt de viure una gran història a la pantalla gran de Cinesa i les teves emocions ho saben. Aquesta setmana gaudeix a Cinesa de La Patrulla Canina, la superpel·lícula. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a cinesa.es. T'esperem. A tu, que t'encanta una bona pel·lícula, que enlloc no estàs tan a gust com a les nostres butaques, que tries Cinesa per viure el cinema en pantalla gran, volem fer-te aquest regal. Compra les teves entrades a Cinesa.es o a l'app de Cinesa i estalvia't un euro per entrada. Consulta condicions a Cinesa.es.
Jordi Martínez, Quim Ávila i Max Grossemagenc arriben al Teatre Goya amb L'amic retrobat, de Fred Ullman, adaptada per Josep Maria Miró i dirigida per Joan Arquer. L'amistat impossible de dos adolescents a l'Alemanya d'entreguerres del segle XX que retroben en un desenllaç sorprenent. L'amic retrobat, un espectacle intimista i commovedor que encongeix el cor, però en reconforta. A partir del 18 d'octubre al Teatre Goya.
Compra les teves entrades a teatregoya.cat i promentrada.com.
Saps què és l'aniversari de Schmidt? Celebra-ho amb un regal per a qui s'ho mereix. Casa teva. A Schmidt tenim les millors ofertes per moblar la teva cuina o qualsevol racó de casa teva i així crear una llar tan especial com tu. Home Schmidt Home.
Demana ja la teva cita a qualsevol de les 7 botigues Schmidt de Barcelona o al nostre web homedesign.schmidt.
El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya celebra la 19a edició amb una programació excepcional, amb la Palma d'Or de Cannes, l'Os d'Or de Berlín i el Lleó de Plata de Venècia.
A més, convidats, concerts, conferències, retrospectives i homenatges.
Festival Clam, del 12 al 22 d'octubre, a Manresa, Navarcles i Sant Fruitós de Bages.
Informa-te'n a clamfestival.org.
Carinyo, com ha anat el viatge?
El viatge molt bé, però i aquest sofà? I la taula? I aquest gerro? Me'n vaig 3 dies fora i ja no reconec casa meva.
Relaxem-nos més. Ara amb el lliurament express de Galeries del Tresillo pots renovar casa teva en només 72 hores. I a més, tens un 30% de descompte en els productes anomenats 72 hores. Galeries del Tresillo.
El 14 i el 15 d'octubre torna la Fira de l'Olla de Breda.
Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang, descobrir com s'elabora la ceràmica, assistir a exposicions i conferències i gaudir d'un show cooking amb el chef Isma Prados.
El 14 i 15 d'octubre t'esperem a la millor Fira de la Ceràmica i la Terrissa, la Fira de l'Olla de Breda.
Com en tots els negocis el preu és important, però tota aquesta proximitat és dels valors més apreciats.
Garantir que la teva empresa reduirà despeses i signar-ho en un contracte. És el que anomenem responsabilitat. O fer del teu aquí un aquí millor. Estabanell, per un aquí millor.
Triar i estalviar amb tu? Ara a Carrefour i Carrefour Ponés, les cuixes de pollastre Carrefour, format estalvi per només 2,99 € al quilo. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Actualitzada.
Més fàcil.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
Canvi de cadira. Pep Tornos, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Deixo amb Sergio Ramos, que té moltes coses per explicar.
Ah, sí? Bueno, me gustaría hablar de ese pintor que me gusta tanto, de Carpaccio. Que pintava bueix.
Quina cara.
Carpaccio. És cert, eh? Existeix Carpaccio.
Sí, sí, sí. Italiano.
Ens sonava més a Caravaggio, però Carpaccio...
Ara m'agafes a contrapeu, però...
Italiano por parte de un amigo de su padre.
Bueno, explica una miqueta com és Carpaccio.
Bueno, Carpaccio mezcla un poco los estilos que me gustan, como el barroco y el contemporáneo, mezcla con un poco de cubismo y impresionismo, que es lo que te produce cuando lo ves, impresionismo.
Té bona pinta.
Tens quadres a casa?
No, res. Plantas sí, pero cuadras pocs.
Yo si quieres te vendo uno, que soy también transportista de pintura.
Compra-te un Carpaccio que et farà il·lusió.
Pues vamos.
Apa, que vagi bé. Bon cap de setmana.